Bon dia. En els pròxims minuts escoltareu algunes de les entrevistes que podreu recuperar al portal web de Ràdio Sabadell en una programació que continua alterada per les inclemències del temporal.
Fem salut amb el Parc Taulí.
Més de 86.000 catalans estan diagnosticats d'Alzheimer, una malaltia neurològica que encara es considera molt desconeguda, però que té un impacte molt gran en el pacient i, evidentment, en els seus familiars. La detecció d'aquesta patologia, a més, ha anat creixent amb els anys i de les més de 800.000 persones diagnosticades a l'Estat en l'actualitat, es calcula que podrien arribar al 1,5 milió al 2050. Al Taulí, cada any es detecten entre 500 i 600 nous casos d'Alzheimer a l'any i, a més, cada cop hi ha més pacients menors de 65 anys que pateixen aquesta malaltia. Avui en volem parlar, coincidint amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, amb la neuròloga del Taulí, Carme Prat. Bon dia, doctora.
Hola, bon dia a tothom.
Primer de tot, suposo que encara a dia d'avui és necessari recordar el calendari, una data com aquesta, per doncs, donar visibilitat a la malaltia i també, evidentment, ser-hi al costat dels familiars.
Doncs sí, és un dia molt important per tots els professionals que ens dediquem a aquest tema. Uh-huh. El recordem cada any.
Primer de tot, també voldríem parlar i deixar clar què és l'Alzheimer i què el diferencia també d'una demència.
Val. És una pregunta molt freqüent que ens acostumen a fer els familiars quan donem aquest diagnòstic. En definitiva, podria resumir-ho en una frase. L'Alzheimer és un tipus de demència. La demència és qualsevol malaltia que afecta les capacitats intel·lectuals de la persona i té moltes causes, hi ha moltes causes de demència. Llavors l'Alzheimer n'és una d'elles, és una de les causes degeneratives i és la principal causa degenerativa de demència en el nostre entorn.
Quins són els símptomes també que ens poden fer sospitar que patim Alzheimer i en quin moment s'hauria de visitar el metge?
Sí. Bé, la malaltia comença amb el que anomenem el deteriorament cognitiu lleu. És una fase en la que el pacient té pocs símptomes perquè la malaltia comença de forma doncs, molt lenta i es fa a mesura que passa el temps, es fa progressiva. Llavors, els primers símptomes són la desorientació i l'alteració de la memòria a curt termini, la memòria més recent.
I després d'aquests primers símptomes, que, com deia vostè, doncs, van evolucionant lentament, quins són altres símptomes que ens donen aquests senyals d'alerta i que ens indiquen que hauríem d'anar a consulta, que hauríem de demanar ajuda a un especialista?
Efectivament. És a dir, que no tota persona que presenta dèficits amnèsics, és a dir, problemes de memòria, té Alzheimer, evidentment. Però sí que crec que seria recomanable doncs consultar primer el metge de família, és el centre d'atenció primària el que recull aquests casos i el que fa el primer triatge, la primera criba, per poder doncs, discernir o diferenciar aquestes persones que són candidats a una primera valoració a l'hospital, al centre de referència.
Perquè, doctora, quant de temps pot trigar també entre que es diagnostica la patologia no? i que el pacient doncs, va perdent la memòria o, per exemple, que no pugui menjar?
Sí. A veure, generalment, quan el pacient arriba a la nostra consulta i ja vem amb algunes exploracions doncs, fetes, porta més d'un any de símptomes. Cosa que sembla molt, però potser no és tant, si pensem que aquesta malaltia doncs, és una malaltia crònica, molt crònica, de molt llarga evolució. Llavors, sí que és veritat que el pacient jove acostuma a consultar abans. Uh-huh. Els símptomes de perdre memòria, els símptomes d'inici de malaltia, moltes vegades es confonen o les famílies doncs, els atribueixen a l'edat. I aquí és on ve la dificultat moltes vegades. Uh-huh. Fins que no apareixen altres símptomes, com són afectació d'altres esferes cognitives, com el llenguatge, etc., no podríem diagnosticar la malaltia.
Ah, per això és important també la prevenció, i suposo que en el cas dels joves es pot fer prevenció molt més abans, no?
Mira, la malaltia d'Alzheimer, com altres demències, en principi no hi ha un tractament per prevenir-la. Es considera que els hàbits de vida saludables i el control dels factors de risc cardiovasculars és la millor prevenció que podem fer respecte a aquestes malalties.
Ah, ara ho apuntàvem. Sempre s'havia pensat que l'Alzheimer era una malaltia per persones que afectava persones grans, però cada cop es diagnostica també gent més jove. Per què és així?
Sí.
Què és el que ens està passant?
Què està passant? Doncs,
Sí.
principalment, doncs, la població està més culturitzada i més els joves i consulten abans. Consultant abans. També les eines diagnòstiques han millorat i per això també doncs, diagnostiquem en fases més precoces de la malaltia.
Llavors entenc que hi ha aquest increment de casos diagnosticats perquè realment hi ha una detecció precoç o també és que hi ha més casos?
És difícil contestar aquesta pregunta perquè quan parlem de malalties neurodegeneratives, aquesta paraula implica per nosaltres que no ens sabem la causa, no es coneix la causa íntima de la malaltia. O dit d'una altra forma, doncs, hi ha múltiples causes que conflueixen i fan que una persona doncs, sigui més propensa a patir una demència. Per tant, doncs, contestar això és difícil. No hi ha una causa establerta avui per avui d'aquest possible increment de casos.
I quines són aquestes possibles causes?
Doncs el que he comentat abans, sobretot
Els
els
mals
factors de
hàbits.
risc cardiovascular, que també són una causa important de comorbilitat en els nostres pacients. La majoria tenen hipertensió, diabetes, colesterol, cardiopatia isquèmica, etc. Si aquests factors de risc cardiovasculars estan més ben controlats, la probabilitat de patir una malaltia d'Alzheimer, doncs, baixa.
O
És
si també
important.
incorporem els nostres hàbits saludables, no? Com
Sí,
comentava, això també
és el que he
ajudaria.
comentat abans. Potser és el millor consell que podria donar quan les famílies em pregunten o algú em pregunta què podem fer per prevenir la demència, doncs jo crec que això i mantenir una vida activa també tant físicament com mental.
De fet, en els últims 5 i 10 anys, el taulí també ha començat a fer servir els biomarcadors per diagnosticar l'Alzheimer. Què són
Sí.
i per què serveixen?
Val. Sí, els biomarcadors de la malaltia d'Alzheimer són eines diagnòstiques. Són eines diagnòstiques molt sensibles i molt específiques que permeten doncs, facilitar un diagnòstic més precoç de la malaltia perquè detecten aquests petits canvis que passen en el cervell d'aquestes persones. I llavors doncs, són importants perquè facilitaran un diagnòstic més acurat, en fases més inicials de la malaltia. Són proves diagnòstiques senzilles que es poden aplicar a la majoria de pacients, però que evidentment doncs, tenen les seves indicacions. No els utilitzem a tot tipus de pacients. Moltes vegades no és necessari utilitzar els biomarcadors.
Llavors, en quins pacients s'apliquen aquests biomarcadors? És quan ja us ve potser un pacient amb una sèrie de símptomes o la malaltia ja ha evolucionat molt o tot el contrari?
Mira, freqüentment és necessari utilitzar-los en persones precisament més joves perquè la malaltia sol presentar-se de forma més atípica. La clínica, els símptomes no són tan típics com en el vell, no? En la persona més senil. I llavors, doncs, per fer el diagnòstic diferencial amb altres entitats, ens ajuda l'ús de biomarcadors. Per això comentava que tenen un ús molt, molt específic i les guies clíniques marquen aquesta utilització de biomarcadors.
Llavors, amb aquests biomarcadors s'han detectat casos, entenc, que d'una altra manera potser no s'haurien diagnosticat?
Exactament.
Sí, no?
Sí, tens tota la raó. És a dir, que doncs, cada vegada és més fàcil, podríem dir-ho així, de poder doncs, detectar aquestes persones
Inclús amb persones amb risc de patir Alzheimer quan la malaltia no ha donat la cara totalment.
De fet, des del Taulí esteu col·laborant amb una vintena també de centres catalans per crear com una mena de registre sobre l'Alzheimer, sí, no? I la demència en persones menors de 65 anys. Des de quan esteu també doncs, immersos en aquest procés i quin és l'objectiu?
Sí, aquesta recollida de dades es va començar el gener d'enguany, de l'any 2021, i pretén doncs, ser una recollida, o sigui, formar una xarxa catalana i pretén, diguéssim, al final l'objectiu seria donar una millor atenció a totes aquestes persones que patiran una malaltia que és devastadora i que estan en edat, doncs la majoria d'ells en edat laboral o que tenen família amb fills petits, etc. Uh-huh. On la malaltia causa un impacte molt major, crec jo, que en la persona més gran.
Evidentment, doncs, com deia, no? Que pot aportar aquest registre doncs, això, no? Més dades per donar aquesta millor assistència al pacient jove. Us preocupa als sanitaris aquest increment de pacients i sobretot d'aquest perfil?
Clar, ens preocupa molt perquè i alhora estem expectants per si surten aquests nous tractaments i poder-los aplicar immediatament en tota aquesta població. I està clar que preocupa. És un impacte no només, diguéssim, a nivell sanitari, mundial, diguéssim, uh-huh, sinó de recursos socioeconòmics, sinó també un problema de salut general. I té un impacte molt important també psicològic en el pacient i la família.
No sé si existeix també un registre d'aquest tipus entre els altres pacients, entre els pacients més grans.
Sí, tenim registres dels nostres pacients, evidentment, i dels tractaments, etc. Sí, sí, sí.
Com s'està tractant ara mateix també doncs, aquesta malaltia, l'Alzheimer? I no sé si hi ha algun tractament efectiu o es tracta de paliatius, no?
Mira, doncs el tractament que existeix avui per avui és un tractament simptomàtic. Potser la paraula paliatiu no m'acaba d'agradar. Uh-huh. I quan parlem de simptomàtic, doncs, tal com diu la paraula, tractem símptomes. Sí que és veritat que els estudis d'aquests fàrmacs van demostrar en el seu moment que ajudaven a estabilitzar la malaltia i a frenar lleument la seva progressió. Però la realitat és que no són tractaments que modifiquin o que deturin la malaltia.
De fet, és cert que no surt al mercat cap nou medicament des de fa 20 anys?
Doncs sí, fa uns anys que estem esperant doncs, disposar d'aquests nous fàrmacs i que s'està fent una recerca molt important des de fa molts anys. Molts han fallat. En fases avançades dels assajos clínics han fallat, però sí que sembla que finalment es veu la llum al final del túnel i que d'aquí poc temps, anys suposo, però pocs anys, sí que podem disposar d'algun tractament que sigui eficaç.
Que podria doncs, frenar, no? Suposo, l'avenç d'aquesta malaltia. Que, no sé amb quines dates us fixeu, potser 2, 5 anys... per tenir aquests nous medicaments.
En quant al tractament, et refereixes?
Sí.
És que fa anys que estan per sortir, doncs és un tema també burocràtic en part, però vull dir que treure al mercat un fàrmac no és senzill.
Ja m'imagino, no sé
si... Llavors fa temps que es diu, jo crec que serà qüestió de poc temps, però sí que penso que són anys.
Clar, molts dels nostres oients es preguntaran per què, no? Quina és la causa? No sé si és per falta de recerca, també, si perquè és també una malaltia molt complexa.
És evident que sempre doncs, es necessita més. Més recerca sempre, però en tots els casos, en totes les malalties. Però està clar que en aquest cas es tracta d'una malaltia tan i tan complexa que, tot i que fa moltíssims anys que es fa molta recerca i ben feta, doncs no és fàcil atacar la malaltia. Vull dir, perquè té té molts punts per on atacar-la, diguéssim, i no és senzill, no és gens fàcil. Es destinen molts recursos, molts diners, la indústria farmacèutica també, doncs, aquí té un paper important. En fi, totes les persones que hi estan involucrades fa molts anys i molts que treballen en la recerca del tractament de la malaltia d'Alzheimer. Uh-huh. Sí, s'està fent una bona tasca, però és complicat.
D'altra banda, hi ha diversos estudis, com per exemple un de la UAB, que apunten que durant la pandèmia els malalts d'Alzheimer han empitjorat. Ho heu notat al Taulí, això?
Sí, i tant. Sí, sí, sí. A veure, una de les recomanacions a tota persona que pateix doncs, una malaltia com l'Alzheimer,
sí.
Doncs es basa en mantenir uns hàbits que són rutinaris. Acostumem a fer aquesta recomanació i clar, i aquests hàbits s'han trencat. Hi ha hagut una ruptura, un canvi d'hàbits durant el confinament i això ha fet que la majoria de persones dependents i que tenien problemes cognitius i mentals també d'altres tipus, doncs empitjoressin, sí, i això ho hem notat moltíssim, sí.
Per precisament ajudar, no? També i recordar quins serien aquests hàbits adequats per mantenir doncs, l'Alzheimer a ratlla.
Sí. Aquests hàbits, en definitiva, consisteix en simplificar rutines, en mantenir horaris, en fer cada dia exercici físic i exercici mental. Llavors, doncs, poso un exemple fàcil, no? Si una persona amb Alzheimer cada dia de 9 a 1 anava a un centre de dia a treballar i ha deixat de fer-ho, doncs això provoca doncs, un canvi important en les seves rutines. Primer, doncs, que deixa de socialitzar-se, segon, que deixa de fer aquesta estimulació cognitiva i aquesta teràpia, i tot i que mínimament poguessin continuar fent-ho a domicili, doncs hi ha un canvi important al seu dia a dia.
També anem acabant, però m'agradaria que expliqués també als nostres oients una mica com és i com doncs, va minvant aquesta malaltia, no només als malalts, no? Sinó també als familiars, a la gent.
Com és
no?
aquesta
que té...
malaltia pels familiars?
Sí,
com la viuen?
Doncs,
els familiars la viuen de formes molt diferents. Evidentment, ningú està preparat per rebre la notícia d'aquest diagnòstic, ni el pacient ni el familiar. Però es viu de maneres molt diferents. És a dir que, a veure, la paraula Alzheimer fa por, fa respecte, perquè és una malaltia crònica, té un pronòstic de més de 10 anys des que es diagnostica fins que el pacient es fa totalment dependent i això, doncs, les persones avui en dia... Quasi bé tothom ha sentit a parlar de l'Alzheimer i qui no té un familiar, té un conegut, un veí que tingui la malaltia. És una malaltia ara ja molt coneguda i això doncs, fa molt de respecte. No es viu de forma planera, però sí que les famílies busquen suport i busquen informació. Nosaltres intentem des de l'hospital doncs, fer la nostra petita aportació. Quan fent el diagnòstic doncs, intentem facilitar unes pautes de maneig de la malaltia, unes recomanacions i bueno, també existeixen altres mitjans de suport, no? Les associacions, els centres de dia, l'Ajuntament, els centres cívics i tot això entre tots, cadascú aporta el seu granet de sorra.
Tota una xarxa, no?, i aquest sumar sinergies per donar visibilitat a aquesta malaltia i, evidentment, recursos perquè tant els malalts com els familiars no se sentin tan sols. Moltíssimes gràcies, Carme Prat, neuròloga del Taulí, per fer-nos aquesta radiografia coincidint amb el Dia Mundial contra aquesta malaltia. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Raquel.